Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Avui volem parlar un moment dels focs, de què hi ha hagut aquests últims dies, i ho farem amb la Mònica Usart, la dona del temps de RAC1. Bon dia, Mònica, novament.
Bon dia.
I el director general de Medi Natural i Biodiversitat, Josep Escorihuela. Senyor Escorihuela, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Abans que res, ja sabem que no és directament responsabilitat seva ni del seu departament, però té alguna última hora sobre els incendis del Pallars i de la Ribagorça?
Bueno, tenim los de lo que son los de la, diguem-ne, lo que son a Catalunya, estan controlats, i el que està a Osca, doncs, en aquests moments encara no està controlat. Les notícies que tinc,
Val. S'han perdut moltes zones d'interès ecològic en aquests focs del Pirineu d'aquests últims dies?
Home, per sort, jo crec que en principi tenien més perill del que en realitat han tingut. És cert que el valor que el Pirineu té és molt important, però també és cert que ha quemat les parts baixes del Pirineu. Llavors, vol dir que no són els punts més, que tenen més valor ecològic. A veure, està afectat un, el punt més crític era un niu de trencalòs, però ens dona, tot apunta que s'haurà resistit i, per tant, que no haurà passat res.
Se'n saben les causes?
De totes formes, això és com sempre és amb prudència i hem d'esperar a veure que, com evoluciona la resta de dies, perquè aquestes coses sembla que no, i de cop i volta doncs els animals són, tenen aquest comportament, que el deixen del niu i llavors... Però en principi sembla que no n'hi haurà aquest problema.
Se'n saben les causes del que ha passat exactament?
A veure, en principi tenim les causes, el que són els de Lleida, tant el del Baix Pallars, que és el de Gerri de la Sal, aquest seria el trencament d'un cable d'una línia elèctrica, pel motiu del vent, principalment, entenem que és per això. El de Pont de Suert seria perquè un arbre va caure damunt de la línia i va trencar la línia. I després el del Bar de Valira, sembla ser que és d'una carbonera. Vull dir, són una crema que es va fer al mes de finals de desembre, es va tapar en terra i no es va apagar bé, i això, pues, en el temps, com fa l'efecte aquell de que crema sense oxigen, doncs allò aguanta, i el dia que fa molt vent que entra, doncs torna a revifar. I aquest és el de... Respecte al de Girona, de... El de Santa Cristina d'Aro, doncs en aquest no tenim... De moment tenim obertes totes les hipòtesis perquè els agents rurals no han sigut capaços de trobar allò que diguessin que és la mostra o la prova de lo que ha pogut produir l'incendi. Llavors entenem que tenim obertes totes les hipòtesis.
Totes,
Sí.
Va. Dels incendis d'aquests dies sobten dues coses, el lloc i les dates. Per què era el Pirineu i per què el mes de març?
Bueno, en principi ja veníem advertint de que hi havia molta sequera i va coincidir que el dijous va fer molt de vent i, lògicament, quan, com deien, a l'estiu sí que hi ha una tercera variable, que és el calor, però ara a l'hivern totes les variables se donaven en la màxima magnitud. Llavors, sequera, humitat relativa i molt vent. I precisament per això aquests dies, o el dijous, va ser el dia que, per dir-ho així, va petar i va sortir focs per tot arreu. Llavors... Doncs per què? Perquè el Pallars, a veure, jo crec que la vegetació del Prepirineu i Pirineu estan sotmeses a un estrès hídric molt important perquè no estan acostumats a estar tant de temps sense pluja, i això afegeix que la vegetació pugui cremar. En el moment que s'encén un foc, doncs crema sense control i molt ràpidament. I a més hi tenim la variable del vent, no? I vent i la baixa humitat. Per tant, aquestes són les raonaments que tenim, que juguem nosaltres o tenim plantejades nosaltres en aquest moment. Diguéssim que no hi ha res d'extraordinari, i sí que molt d'extraordinari en quant a la sequera.
Estem en més incendis aquesta setmana, que ja anuncia, perquè estem parlant, Mònica, estem parlant d'una setmana... En fi, els mapes de pluja no n'assenyalen enlloc, no?
No, de moment aquesta setmana res de res. A principis de la setmana que ve es veuen alguns ruixadets, però la veritat és que a mesura que avancin els dies aquests mapes poden anar canviant clarament, i una situació d'aquelles de pluja generalitzada de moment no se'n veu. Per tant, continuem amb la mateixa previsió que donàvem la setmana passada. És a dir, aquesta sequera sembla que s'agreuja amb l'únic factor positiu, podríem dir, que és el tema del vent, que el dijous passat bufava amb cops de més de 100 km per hora i aquest vespre ja ha bufat cap als 40-50 cap a la zona d'Empordà i no es preveu que aquesta setmana doncs bufi amb tanta força.
Per tant, risc d'incendis novament elevadíssim, senyor Escariuela.
Sí, sí, el risc d'incendis, fins que no plogui, lo tenim elevadíssim. A veure, sí que és veritat que si tenim la component vent, que no hi ha, doncs en cas que s'encengui, el que sí facilita és el seu... te posa a costa i és més fàcil apagar-lo. Però, evidentment, que el risc d'incendis és molt, molt elevat.
I calculen que això serà així? És a dir, que en els pròxims mesos serà un estiu de molta... o una primavera de poca pluja, de moment, o no?
Jo confio que plogui, perquè si no plou lo tenim malament, de veritat.
Yeah, yeah. Perquè davant d'aquest hivern tan sec com hem tingut, s'han pres mesures extraordinàries de prevenció d'incendis?
Bueno, jo no recordo cap hivern que s'hagin pres des de... En el any, sembla que era 1994, l'incendi més gran va ser de 500 hectàrees en Setmana Santa al Vendrell. No, a veure, no sé si era el 94, sí, 94, el que antes crec que era. Que venien anys de molta sequera i els boscos també estaven patint un estrès molt fort. I llavors un incendi al Vendrell, però era a Tarragona, feia calor, vull dir que feia vent, feia calor, però el que és el Pirineu mai.
Mai.
O sigui, tal, jo penso, i parlant amb la gent del país, això que diuen, doncs jo recordo, jo no recordo cap hivern com aquest, jo no recordo, o sigui, això vol dir... A més que, bueno, els observatoris ja donen les dades que hi ha, i ja de fet així recullen que pràcticament no ha plogut res, i anys enrere, però que perquè l'altre dia, vull recordar, va sentir que era el tercer hivern més sec de no sé quant temps, vull dir que evidentment el temps, doncs, en aquest aspecte no plou, i aquesta és el que hi ha la qüestió. Per tant, situació extraordinària en aquest aspecte, sí.
El problema és el sotabosc.
No, a veure, és tot, A veure, la vegetació se comporta de diverses formes, vull dir... A veure, hi ha un... És cert que nosaltres tenim els boscos de Catalunya i hi ha molta biomassa. I això què passa? Que si hi ha molta biomassa en períodes de sequera, els arbres pateixen més, perquè a l'hora de distribuir l'aigua que hi ha al terra per tots toquen a menys. Uh-huh. O sigui, és una qüestió de proporcionalitat, vull dir. No, res més, vull dir, després els boscos tenen les raes, les tenen en diferents estratos de fondària, vull dir, els arbres normalment les tenen més fondes, el matollar menys fondes, i el que és la herba o el substrat herbaci, doncs pràcticament arran de terra, no? Doncs en aquests moments el Pirineu, el pitjor que està és el substrat, la herba. Per què? Perquè com no ha plogut, no hi ha aquesta... No torna a sortir enguany. Per tant, tota la herba que ja està morta. És a dir, no ha tornat a sortir. Sempre sortia la herba... Començava a sortir la herba, que era verda, i llavors sí que és veritat que sempre havia herba morta, però quan arribava el foc a la que neixia, doncs tenia aigua i, per tant, no prenia el foc. En aquest cas, com aquesta herba no hi és, doncs tot està mort i llavors arriba el foc i crema. Vull dir que en aquest moment és l'herba. Després, el matollar. Evidentment que el matollar està sec. Bueno, jo ahir vaig el dissabte, el dematí, i era allí l'incendi de Santa Cristina, i va ser la prova d'agafar les fulles del bruc, i això que fas les mans, les tomes una mica, i sortia pols. Vull dir, clar, és que està sequíssim.
Clar.
O sigui, la vegetació és que està sequíssima, vull dir, clar, en aquestes condicions, qualsevol... És que només de veure el foc ja s'encén, vull dir, no necessita ni que ho toqui, no?
Perdó, jo sé que si ara posem aquí un condicional és terrible, perquè no poden saber la meteorologia i aquestes coses de dir, escolta'm, jo li preguntaré a la Mònica. Mònica, es preveu com serà la primavera o l'estiu, si serà molt humida o no serà molt humida, no m'ho sabràs dir encara.
No, encara no.
Si l'hivern ha estat així, l'estiu podria ser dramàtic, no? Estem parlant, senyors?
No, si no tenim un règim de pluges, que com a mínim comenci, jo què sé, caiguin 50 litres tot arreu, ara la primavera, o 100 litres, i després tinguem uns ruixats periòdicament, l'estiu pot ser molt dramàtic. Però pot ser molt dramàtic això d'aconsellar que la gent no vagi ni al bosc, vull dir, perquè la veritat que les circumstàncies actuals són tremendes, eh? El que és la primavera, que és l'època que diguéssim, que és que és el cicle vital dels arbres. Penseu que en primavera comencen els arbres, les planifòlies treuen les fulles, la herba creix, és a dir, es comença el cicle vital de l'any. Si tu un cicle vital d'aquell condiciones que ja no surta, ja les condicions al darrere poden ser tremendes, perquè moltes de les funcions que han de fer els arbres ja pot ser que ni les fagin. Llavors, clar, la vegetació pot quedar molt tocada. Clar, fins i tot no tenim experiències en aquest aspecte, perquè tampoc no s'ha passat, eh? Uh-huh. Vull dir que moltes vegades és més la intuïció que tenim que l'experiència de tindre episodis d'aquesta mena.
Molt bé. Li agraeixo només una última qüestió. Ha posat amb un interrogant l'incendi del Baix Empordà. perquè podríem parlar de qualsevol hipòtesi oberta. En aquest cas estem parlant de, dels mateixos que ha passat, per exemple, al Pallars Sobirà, el mateix...
O també... Línies elèctriques no. La zona del Baix Empordà és una zona que és molt transitada. Hi ha molta gent que surt de passejar, llavors qualsevol negligència doncs, pot haver produït el foc. Però també pot ser que han d'incloure una mica el grau d'intencionalitat, no ho sé. Perquè, clar, quan no trobes res, no trobes cap inici de per què motiu sencers, doncs s'ha d'obrir totes les hipòtesis.
O sigui que no es descarta que sigui intencionat, tampoc, eh?
A veure, d'entrada no ho descartem, eh? Tampoc volem afirmar-lo, però no ho descartem, evidentment.
Molt bé. Continuem parlant, senyor Escorihuela, gràcies per explicar-se també i tan clarament aquí sobre aquests incendis que hi ha hagut aquests últims dies a Catalunya, bàsicament centrats en la zona del Pallars Sobirà, la frontera amb l'Aragó, i també en aquest que hi ha hagut a la zona del Baix Empordà, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, etc. Moltes gràcies, repeteixo, i fins aviat.
A vostès.
Que vagi bé, bon dia. Bon dia. Mònica Usart, algun comentari més sobre el que hem parlat dels...
No, la veritat que no, esperant doncs, que arribi alguna pertorbació que ens remulli una mica aquest terreny.
Res a la vista, eh?
Res a la vista.
Gràcies, Mònica.
De res, fins ara.
11:45... En aquests moments aquí al Món a RAC1 i d'aquí a uns instants en aquest estudi, Enric Banyera, Joan Maria Pou, Joan Antoni Casanova i Miguel Rico per parlar de la jornada futbolística d'aquest cap de setmana.
El Món a RAC1 amb Jordi Basté.